Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda, 4 i 1 minut. Com estan? Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Arrenca amb el temps de descompte d'aquest dilluns 4 de novembre de 2013. I comencem avui amb dos noms a propis, dos campions de pesca. Un, Jaume Riambau, campió d'Espanya de la modalitat mar pesca en el campionat de seleccions autonòmiques que es va disputar ara fa unes quantes setmanes. I l'altre, Ferran Guirru, campió del món amb la selecció espanyola de pesca i quart classificat a nivell individual. Evidentment, en farem referència en aquesta part inicial del programa. A nivell de resultats, home, hem tingut una miqueta de tot. Des de la derrota de la Unió Esportiva Sitges aquest passat dissabte, Aiguadols 1-2 davant el Sant Ildefons. Sitges amb problemes, sobretot en aquestes últimes jornades. Un punt dels 12 possibles últims. En fi, un Sitges que, sens dubte, no passa ara pel seu millor moment i que evidencia alguns problemes d'adaptació a la nova categoria. Destacarem, com no, també el triomf del Sobrense 2-3 a Sant Cugat Sesgarrigues, amb un nom propi, el de Francesc Caparrós, autor dels 3 gols de l'equip. No és massa habitual que un central marqui 3 gols, però bé, Caparrós protagonista, sens dubte, no l'únic, del triomf del Sobrense, com dèiem, 2-3 a Sant Cugat Sesgarrigues, que permet als de Josu Julián mantenir l'estela de les Roquetes, les Roquetes que va de 5 en 5 i que consolida el liderat a la tercera catalana. I com no hem de fer referència, en farem referència d'aquí uns momentets amb en David Porres, perquè la primera derrota del juvenil A de la Blanca Subur va arribar en aquest passat cap de setmana, dissabte, per dia el conjunt de David Porres, 3-2 al camp del Jàbec i Terrassa. Amb ell farem una petita valoració de com s'ha produït aquesta derrota. En bàsquet, la defensa del bàsquet Sitges va ser clau per entendre i per guanyar a la pista de l'Enripollet ahir 58-70. Es trenquen, per tant, una mini mala ratxa de dues derrotes consecutives i els de Fermín Sánchez ahir amb un bon partit, com els dèiem, des de la defensa, van aconseguir aquesta important victòria al camp, a la pista en aquest cas, d'un dels primers classificats. I finalment, en hoquei patins, el club de Sitges suma un puntet en la seva visita a la pista del Valls en empatar 4-4. El Valls, per ser un altre dels aspirants a l'ascens. I 6 minuts de la tarda. Han hagut de passar 7 jornades perquè el juvenil A de la Blanca Subur, com es diu en aquests casos, tasti les mels de la derrota. Després de 6 victòries consecutives, els de David Porres van a perdre el passat dissabte al camp de la Jàbec i Terrassa. Derrota per 3-2, un partit que bé se li va posar molt bé al conjunt sitgetà, ja que es va avançar al marcador amb un 0-2. Què va passar? Qui millor que poder analitzar amb aquesta derrota que el seu entrenador, en David Porres, aquí saludem al telèfon. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, arribat allò que parlàvem fa unes quantes setmanes, David, caldrà veure ara com l'equip reacciona després d'aquesta primera derrota, no?
Sí, bueno, arribat, l'hem fet durar fins la jornada 7 i ara hem tastat el que tu deies, la derrota, i ara, pues bueno, preparar la setmana el següent partit i veure si som capaços de reaccionar.
Quina lectura fas de la derrota, tenint en compte el que et deia fa uns moments, no? Un partit que s'ho posa 0-2, què va passar?
Sí, comencem ja els primers 5 minuts, ja van començar ells més forts, nosaltres no estàvem gaire al partit, i tenim la cert que amb dos contraatacs, les dues primeres arribades, ens fiquem 0-2, i a partir d'aquí sí que tenim un quart d'hora de molt bon joc, on tenim dues opcions per marcar el 0-3 i no vam saber materialitzar-les. I a partir de l'últim quart d'hora ens van començar a apretar i no vam saber sortir de la pressió a base de llançaments a l'àrea, molta pilotada a dins, i ens marquen el gol abans d'acabar la primera part a l'1-2, i després a la segona part, ja a la mitja part ho comentàvem, que no anàvem pel bon camí, que teníem que reaccionar, que teníem que treure's la pressió, i només començar la segona part al minut 1, minut 2, ens marquen el 2-2. I van ser dos cops molt durs psicològicament per poder reaccionar. La veritat que a partir d'aquí ja no vam tenir opcions a poder empatar.
Una qüestió de coco, no, David?
Sí, és el que parlàvem ja, amb el 0-2 els deixem amb ells groguis durant 15-20 minuts, on tenim les opcions de deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que encara hagués faltat molt, però no som capaços de fer i de veure un partit que el tenies molt ben encaminat, que amb un quart d'hora molt dolent de la primera part i el primer quart d'hora molt dolent de la segona part, t'ho capgiren tot i no vam ser capaços de reaccionar.
És evident que no passa absolutament res. Un equip que ho ha fet tot pràcticament perfecte en les sis primeres jornades i per a la jornada número 7, en repeteixo, no passa absolutament res. Però com reacciona el vestidor després d'aquesta primera derrota?
Home, el vestidor va acabar tocat quan estàs acostumat a guanyar i anar-te'n després dels 90 minuts amb els 3 punts durant 6 setmanes seguides, doncs costa, vam estar bastant tocadets, perquè també vam veure que no va ser una qüestió de joc, sinó que ens van passar per sobre en quant a intensitat, en quant a actitud i nosaltres havia un moment que volíem, però ja era massa tard, ja no podíem. Quan les coses es fan més amb el cor que amb el cap, sobretot l'última mitja hora, doncs no serveix de res.
En aquest sentit, David, li pot anar bé aquesta derrota a l'equip?
Bueno, això ho veurem ara més endavant. El que està clar és que necessitàvem un toc d'atenció de donar-nos que el que hem fet és molt complicat i que a partir d'aquí cada cop serà més. Si nosaltres hem aconseguit guanyar 6 partits, hem de saber que els contraris ens sortiran mentre anem allà primers, esperem que sigui el màxim de temps possible, els contraris ens surten al 200%, i nosaltres no podem tenir en cap moment baixons durant el partit, perquè és molt probable que el contrari ho aprofiti.
I que s'ha demostrat, senyor, que aquí pots anar a Navarcles si guanyes d'hora 5, però el Navarcles et crea problemes. Pot venir aquí un Sant Boià que va a última hora d'ara, que només s'ha sumat un punt, però el guanyeu 4-3, no? En fi, això explica una miqueta la duresa de la competició.
Sí, bueno, és el que parlàvem també ja quan vam venir aquí amb les 5 victòries seguides, que tots els partits que hem guanyat els hem guanyat patint-los i treballant-los, no som un primer per dir alguna cosa que anem de golejada en golejada i que ens passegem per la categoria.
Està clar.
Sinó que ho treballem tot i que els petits detalls normalment són els que decideixen els partits. I en aquest cas, aquesta setmana, doncs, aquests petits detalls van cometre uns quants errors que no es poden cometre en aquesta categoria.
Malgrat tot, la Blanca continua al capdavant de la classificació amb 18 punts, però ara el Marianao només es troba a 2 i el Manresa, que és tercer, a 3. En fi, això no ha fet més que començar. Ja ho vam comentar el dia que vam tenir aquí el David amb nosaltres. I bé, ara pensar una miqueta en diumenge, no? Us ve a l'escola de futbol Gavà, un equip que va 6è. En fi, serà tant o més difícil que el que heu viscut fins ara.
Sí. A veure, és un bastant semblant amb el que vam tenir la primera derrota amb el Java. És un equip que també són bé i que clar, ells s'estan treballant doncs per fer una bona temporada i mantenir-se dins del club a l'any vinent i jugar, en aquest cas, a Nacional a l'any vinent. I és un equip que serà complicat, on tècnicament pues, segurament seran d'un nivell similar al nostre i en els altres aspectes tàctics, físics i psicològics, doncs els hem d'intentar superar.
Molt bé, doncs ho veurem diumenge que ve al Nou Pins Vents amb la visita, com dèiem, de l'escola de futbol Gavà. David, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
En fi, en David Porres, entrenador del juvenil A de la Blanca, hem volgut analitzar amb el que siguin 5 minutets aquesta primera derrota de l'equip a la Lliga després de les 7 primeres jornades. Continuem repassant més marcadors en matèria de futbol femení. Destacar la derrota 5-2 del sènior del Sobrense al camp de l'Acadèmia Catalunya. Les noies de Xavi Hereuca baixen fins al penúltim lloc de la classificació. N'han sumat fins ara només 5 punts. Els altres dos marcadors són excel·lents, són positius. El de l'infantil cadet, que es va imposar 3-8 al camp del Piera. Això permet a les noies del Subo ser cinquenes amb 9 punts i el Benjamí Alevi, que també va guanyar fora, ho va fer al camp del Gimnàstic Manresa per 1-3. El sobrense Benjamí Alevi, que hores d'ara és quart a la classificació, també després d'haver sumat 9 punts. I 14 minuts de la tarda, obrim bloc poliesportiu per comentar-los que el sitgetà Jaume Riambau ha estat campió d'Espanya de pesca, concretament de la modalitat mar pesca, en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques que es va disputar ara fa unes quantes setmanes. A més, el Jaume Riambau va aconseguir la medalla de bronze a nivell d'equip, en aquest cas l'equip català, i un altre nom propi, com els diem, el del també sitgetà Ferran Guirro, que es va proclamar campió del món de pesca amb la selecció espanyola i assolia més el quart lloc individual en el Campionat del món de pesca que es va disputar el passat 24 d'octubre a la localitat de Torremolinos. La selecció espanyola que, per cert, es va proclamar campiona del món per quarta vegada consecutiva. El que escoltaran ara és, bé, un extracte de l'entrevista que el portal web pescando.es li va fer al campió sitgetà Jaume Riambau.
Estamos con Jaume Riambau, el campeón de esta competición. Jaume, una valoración un poco general de la competición en sí.
Bueno, ha hecho buen tiempo, que era lo importante. En algunos sectores ha salido un poquito de alga. Y la pesca básica de día ha sido la palometa. Después a la noche nos hemos dedicado a sacar mabras. Y ya está.
¿Crees que habéis cumplido con las expectativas que teníais de cantidad de capturas?
A ver, en la primera manga, como que ha sido muy poco rato de día, han salido pocas palometas. Después de noche limpiaba mucho el cangrejo, y no, en la primera manga no, pero en la segunda, la primera hora ha salido mucha palometa. En una hora creo que he hecho unas 33 palometas o algo así, y después ha parado en seco. Y en la tercera manga, de día no ha picado nada, y cuando ha empezado la noche ha empezado a entrar la mabra, y sí, que hemos disfrutado. Pero normal, sí, lo que tenía que salir ha salido.
Y ahora pasas a la alta competición. ¿Qué significa eso para un pescador?
Hombre, pues esto hace tiempo ya que lo estoy buscando yo, por fin lo he conseguido. Y lo que significa es que haré un selectivo el mes que viene para poder ir al Mundial.
¿Este mes aún?
Sí, bueno, este mes es verdad.
A finales
de mes.
Mucho trabajo, ¿no? Supongo que cuesta conseguir llegar a la alta competición.
Pues sí, porque yo este año he tenido que presentarme al Campeonato de Cataluña, he quedado subcampeón, he subido a Primera Catalana, de Primera Catalana he hecho un selectivo para al de España, me he clasificado y ya está. Y ahora aquí el de España y quedar de los tres primeros de España para subir a Primera División. Sí, un año completo.
Y si tuvieras que darle algún consejo a alguien que esté empezando una competición, resumir el esfuerzo este que hacéis en una palabra.
Sí, bueno, el mejor consejo es que se junte con gente buena y que le enseñe. Y que siempre, si quiere aprender, que vaya con gente buena. Y que esté atento, que pregunte y con gente que le enseñe.
Y supongo que tener también una constancia, ¿no?
Claro, te tiene que gustar y tienes que estar cada día ya dale, 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 insistiendo, preguntando. Y tú en casa practicando, cuando te enseñan un nudo a practicar el nudo, cosas así.
Pues nada, Jaume, muchísimas gracias y a disfrutar del premio.
Venga, muchas gracias.
4 i 17 minuts de la tarda, responent a les preguntes que li feia la periodista del portal pescando.es, Jaume Riambau. Per tant, moltíssimes felicitats al Jaume i també, com no, moltíssimes felicitats al Ferran Guirro. Seguim endavant, hem de parlar també de patinatge artístic, perquè en aquest passat cap de setmana es va disputar amb la Cubelles la 5a edició del trofeu Charlie Rivel de patinatge. El patinatge artístic Sitges, que hi va participar amb un total de 22 patinadores i es varen poder assolir fins a 4 podis. Concretament, Núria Rossell, que va fer primera en la categoria de debutants, Mar Alea Car, que ho va fer en tercera posició de la categoria de debutants també, l'Andrea Serra, que es va classificar en primer lloc, per tant campiona de la categoria de certificat, i també la patinadora Isabella Morini, que va fer tercera en categoria iniciació A. A més, cal destacar també la bona participació, concretament la quarta posició que varen aconseguir l'Ariadna Formatger en la categoria d'iniciació C, i també Joy Cameron, que va fer quarta també en categoria promoció. Quatre i dinou. Tornem al futbol per repassar com ha anat la 8a jornada, la 9a, perdó, tant a la segona com a la tercera catalana. Passa, per tant, com ha anat la 9a jornada al grup 3er de la segona catalana. Els resultats que ens deixa aquesta jornada han estat aquests: Sant Esteve Sesrovires 1, Sant Joan d'Espí 2, La Múnia 3, Espluguenc 1, va caure el líder al camp del Cué. Olímpic Can Fatjó 3, Sant Cugat 0, Penya Unió Màlaga 4, Cubelles 3, Júnior 1, Vegas 0, Unificació Bellvitge 2, Joventut 25 de Setembre 2, Sitges 1, Sant Ildefons 2, Joventut Prat 3, Moja 2 i Gornal 4, Canvi de Let 5. La derrota de l'Espluguenc al camp de la Múnia per 3-1 fa que el Sant Ildefons, gràcies també a la seva victòria a Aiguadolça aquest passat dissabte, ocupi ara el liderat. El conjunt de Cornellà és el primer amb 20 punts, seguit molt de prop pel Can Vidalet amb 19. 19 punts també per a Júnior. Espluguenc, que perd, com dèiem, el liderat i cau fins a la quarta plaça, 18 punts. 17 punts per a Joventut 25 de Setembre i Unificació Bellvitge, 14 per a Olímpic Can Fatjó. El Gornal i el Sant Cugat tenen 13 punts, el Sant Joan d'Espí en té 11, el Sitges, que és 11è amb 10 punts, els mateixos que la Penya Unió Màlaga, el Sant Esteve Sesrovires i el Cubelles. I a la part baixa hi trobem el Vegas amb 8 punts, 7 per a Joventut Prat, 5 per a Moja, que és penúltim, i la Múnia, tot i haver guanyat aquest passat diumenge amb el fins fa poc líder Espluguenc, continua cué. La Múnia té 4 punts. Una valoració inicial del que ens senteix aquesta 9a jornada. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Sens dubte, la victòria de la Múnia, la primera de la temporada, nada menos, com diuen els castellans, que contra el líder, contra l'Espluguenc.
Sí, sí.
Ha reaccionat la Múnia i bé, ja té la seva primera victòria.
Sí, no havia guanyat cap partit, tan sol havia sumat un punt al camp de Olímpic en Fasió, uh-huh. I doncs ara aconseguís aquesta victòria. Això vol dir clarament doncs, que aquesta competició és molt igualada.
Uh-huh. Terriblement igualada.
Que qualsevol equip te pot fer molt de mal, i la prova la tens que va arribar el Júnior al camp del Cubelles, el Cubelles doncs estava allà baix i lo va guanyar. Arriba l'Espluguenc al camp de la Múnia, la Múnia no havia guanyat cap partit i acaba guanyant. Això vol dir que n'hi ha molta igualtat, que és una categoria molt exigent i que doncs no pots perdre pistonada, perquè si no doncs perds realment la pistonada i te'n vas a baix.
Et preocupa el Sitges?
Em preocupa una miqueta, clar.
En aquestes últimes jornades,
és evident.
Números que evidencien, evidentment, que l'equip no està doncs, en un bon moment, que evidencia doncs, probablement una falta d'adaptació a la nova categoria, que evidencia doncs, una miqueta la pròpia adaptació del vestidor, no? del missatge de l'entrenador vers els jugadors. En fi, que poc a poc sembla que, o s'intenta almenys que a poc a poc les peces vagin encaixant, no? En qualsevol cas, clar, què passa? Que no hi ha temps material. La competició avança setmana a setmana i el Sitges només ha sumat un punt dels 12 possibles últims. Ho comentàvem ara aquí amb el Toni, ens estàvem fixant una miqueta amb els números, no? El Sitges és un equip que té problemes amb el gol. Uh-huh. És el segon equip que menys gols ha marcat. Uh-huh. N'ha fet 10, només el Vegas té pitjor coeficient, ja que n'ha marcat 7.
Clar, però mira com està el Vegas, no? Sí, sí. Està sota dels Sitges.
Dos punts menys, en
són, qualsevol cas. Sí, són dos equips necessitat de gol. Que si no marques, tot i que tu treballis molt bé en defensa, si no marques, doncs t'acaben fent gols i acabes perdent els partits, no? El Sitges ha perdut pràcticament tots els partits per la mínima, i doncs tan sol ha perdut aquell partit de 4-0 al camp d'un equip que per mi doncs és del milloret que m'he trobat. Tampoc té tanta diferència vers el Sitges, jo penso que va ser un equip més superior que el Sitges, però no amb tanta diferència, i bé, si no marques gol, te trobes amb això, no? De que el Sitges està allà, de que li falta, això sí, sumar ràpidament 3 punts, i clar, ara potser el pitjor escenari és al camp del Moja, perquè el Moja es troba igual que el Sitges, perquè aquí ja saps que n'hi ha molta igualtat, i que si no és capaç d'anar al camp del Cubelles, quan el Cubelles no havia guanyat cap partit, i guanyar, doncs ara també la cosa es complica molt al camp de Moja.
Sabíem que el Sant Ildefons és un aspirant a pujar a Primera Catalana. De fet, Toni, em sembla que aquest equip la temporada passada es va quedar molt a prop.
Sí, sí, a les portes.
A les portes de l'ascens a la Primera Catalana. I certament el Sant Ildefons va demostrar ser un equip, doncs, home, tampoc un gran equip, però sí un molt bon equip, un equip molt treballat, un equip molt, molt disciplinat, amb bons jugadors, alguns d'ells coneguts per la gent dels Sitges, Àlex Gaitán, recordaràs aquell jugador genial, jugador genial, és un bon jugador, el que passa és que probablement no va coincidir amb la millor època, sinó tot el contrari, no? Quan el
Sitges estava...
el club anava una miqueta cap avall, no? En qualsevol cas, Àlex Gaitán va ser l'autor del gol de la victòria, un gol que marcava l'ex del Sitges al minut 52. El 0-1 arribava al minut 26, el Sitges reacciona, a partir d'aquí veiem potser la millor versió del Sitges, i en la millor jugada de tot el partit, Héctor, el 31, aconsegueix el gol de l'empat. Repeteixo, potser és en aquests minuts quan veiem doncs la millor versió del Sitges en aquest partit del dissabte davant el Sant Ildefons. Jugada clau, minut 43, Over fa un golaç de córner directe, altrament anomenat gol olímpic. Fins aquí tot normal, fins que l'àrbitre decideix anul·lar aquest fantàstic gol d'Over. Un Over que no va sortir en l'onze inicial, però que havia substituït, feia molt poc, a Quique Aranda, que es va lesionar al turmell. En qualsevol cas, l'àrbitre decidia que aquell gol no era legal, i al descans tots dos equips marxaven amb aquest empat a un al marcador. I com dèiem, al minut 52, Àlex Gaitán, rematant de cap una centrada, feia amb aquest 1-2. A partir d'aquí, el Sitges ho intenta, però és el que estem veient potser en aquestes últimes jornades, Toni, que ho intentes però sense encert ni sort.
Clar, si ho intentes i no arriba l'ocasió de marcar i marcar, doncs sí, de res serveix, no? Perquè tu els intentes sempre, però el que tens que fer és crear i mirar a veure si pots marcar. És complicat perquè...
Ara una cosa s'ha de dir en favor de l'equip, que evidentment es millora respecte a l'últim partit jugat a Rubí. Evidentment no té res a veure la derrota de dissabte amb la que es va encaixar a Rubí amb el Joventut 25 de setembre. Hi ha una ostensible millora d'imatge, en qualsevol cas,
Sí, no, el marcador també ho diu, sí, no? Sí. Acabes perdent amb un equip que està a dalt per un gol...
I sincerament, si el partit acaba amb empat, tampoc...
I t'anulen un gol legal. Un gol des de córner és molt rarament... Doncs...
I un gol important, que hauria pogut suposar el 2-1, I posar en avantatge els Sitges a un parell de minuts per acabar la primera part.
I potser ara la decoració final hagués sigut una altra,
sí,
no?
Potser a partir d'acabar amb empat a dos, és igual, però és... ja és un punt.
Clar, quan és un gol legal, no? Mm-hmm. Te trobes amb tota aquesta dificultat, clar, millores moltíssim, no? El que passa que no tens sort de cara ja a la recta final i acabes perdent un partit que podies haver guanyat, empatat, però que al final ho acabes de perdre.
I què pensava en Jordi Serra després d'aquesta derrota? Està preocupat? No? Com veu aquesta trajectòria de l'equip en aquestes últimes jornades? Doncs així ens ho comentava el míster dels Sitges.
Home, després de la desfeta de la setmana passada, pues, teníem una miqueta de respecte en el partit, perquè clar, ve després de tot un seguit de coses que no van sortir bé. L'equip per mi ha respost bé. Primer hem plantejat un partit una mica més a veure-les venir, una mica amb un equip que, bueno, que té que pujar, perquè han apostat per pujar amb fitxatges. Quan ells s'interessa fan un fitxatge, nosaltres avui crec que hem estat bé, hem estat potser sense arribada fins que ens han marcat, però bueno, l'equip ben posat al camp. Quan ens han marcat crec que hem passat a dominar, hem marcat un gol, hem marcat un altre. Arrel d'aquí, pues, bueno, nosaltres hem seguit mantenint una línia, que hem tingut una altra ocasió de gol, que no hem materialitzat. Ells és un equip que és molt difícil, i bueno, jo crec que avui, almenys, jo crec que lo just, almenys, que ha sigut puntuar. Potser no et dic una victòria, però l'empat segur.
Amb l'1-2, l'Over fa el golaç de córner, l'àrbitre l'ha anul·lat, se sap per què?
No, amb 1-1.
Amb 1-1, perdó.
Amb 1-1, sí, amb 1-1, perquè l'1-2 ha sigut aquí amb una falta.
Perdó.
No sabem, és que el Linier corria cap a la ratlla de mig camp, donant gol. L'àrbit primer ha donat gol pel gesto que ha fet, i després mira, s'ho ha repensat i ha vingut tot el rebombori. De fet, ha vingut cap a mi i jo he protestat. Jo sí que he protestat, però no només d'aquí. El Linier em deia tranquil, tranquil, míster seu, i ha vingut i m'ha tret vermella. I l'única, sisplau, l'única demano, jo sé que sóc un tio molt vehement i molt intensitat, però l'única demano és que es faci els tractes igual, siguis jove o siguis veteran al banquillo, no? Però bueno, jo estic molt content amb l'equip, l'actitud de l'equip ha sigut bona, s'han vist coses positives. El Sergito ha jugat tot el partit, quan el divendres, ahir, estava pràcticament descartat perquè tenia un turmell com un ou. El Quique, quan estava trobant-se, al moment que s'estava trobant, s'ha fet mal el turmell i l'hem tingut que canviar. El Carrasco també s'ha fet mal a la cadera. Tot s'ajunta, no?, els resultats, les lesions. Però bueno, jo continuo dient el mateix, que estava content quan l'equip guanyava. Jo estic avui content, avui sí que els nanos poden sortir amb el cap ben alt.
La lesió del Quique és greu o...?
Bueno, s'ha de posar gel i mirar aviam el procés les pròximes 48 hores. I bueno, dimarts mirar aviam què té, i jo crec que seran un parell de setmanes, un esguins, una cosa així. Però bueno, aquests nanos de les Roquetes són fets d'una altra casta, no? Perquè avui, ahir ja et dic, el dijous el Sergio estava descartat, i avui ha jugat un partit crec que amb molt més nivell que la setmana passada.
L'equip ho intenta, però no li surt.
Bueno, ja ha sortit algo, almenys ha sortit una jugada de tamaca de gol, que no en sortia les combinacions. El Jaume Jordi i el Vinyol han fet una combinació molt maca, que l'Hèctor ha aprofitat a l'arribada. Després, a la segona part, ja ha sigut una mica més amb nerviosisme, ells paraven molt a joc, són un equip...
Un pel d'ansietat, no? Sobretot l'hem vist.
Sí, bueno, també que jo no estigui allà influeix, no? Et dic que estigui l'entrenador al banquillo més a prop, que puguin donar les instruccions, també influeix. Però bueno, jo crec que l'equip... hem de tenir molta paciència. Jo sé que la gent igual no la té, i que potser pensa que, hòstia, en Jordi potser no porta bé aquest timó, però jo crec que els nanos, amb aquest equip jove, s'ha de tenir paciència. Els resultats no els estem buscant d'una setmana per l'altra, sinó que els estem buscant a llarg termini. No vol dir que anem a Moja i tornem a perdre. Vull dir que nosaltres hem de treballar, i amb la dinàmica que hem treballat avui, jo crec que els resultats no trigaran a arribar.
És la segona catalana, això.
Sí, bueno, mira, avui...
Almenys... És un tòpic, però Jordi, les categories estan per alguna cosa, no? I s'està veient que els partits costen molt, els rivals són d'un nivell superior, avui hem vist un Sant Ildefons, bueno, és un candidat a pujar, un equip molt ordenat, que s'ha defensat molt bé, que ha sortit molt bé al davant. És això, Jordi?
Sí, com bé dius, és un equip molt ben treballat, suposo que també poden treballar amb tot el camp, cosa que també aquí és una cosa que notem nosaltres, que no pots treballar tàcticament, fer les profunditats, l'amplitud, i tot això, doncs, ells, com deuen tenir tot el camp per entrenar, doncs, es deu notar, no? Nosaltres tenim la sort, o la no sort, de compartir-la sense cap menyspreu amb el Sobrense, que ja està fent la seva tasca, o els veterans que entrenen. Nosaltres mai tenim tot el camp per treballar, i això, doncs, també es nota. Però bueno, no serveixi d'excusa, nosaltres hem de seguir treballant amb el trosset que tinguem, amb l'equipàs que tenim i amb la plantilla que tenim. Vull dir que paciència, que els resultats acabaran arribant.
Estàs preocupat?
No, bueno, estic una miqueta amb aquella petita depressió, però perquè tinc 25 nanos. 25 nanos que ja ara estan allà al vestidor, estan tots callats, estan... Però bueno, jo els he dit, ara sí que els he dit que avui poden sortir d'una altra manera que el diumenge passat. Ells hauran fet millor o pitjor, però els que han sortit al camp ho han donat tot, i crec que, ja et dic, que avui potser un empat que ha sigut el més just. Per felicitar el Sant Ildefons, i nosaltres continuem treballant per anar a Moja, i amb un altre camp gran, amb un altre camp, amb un equip que està més o menys com nosaltres en punts, doncs guanyar-los, no? I si no guanyem, doncs a seguir treballant pel següent, és el que toca.
Ho consideres també un mal moment?
Sí, es considera un moment d'aquells que hi ha les temporades, no? Però mal moment vaig considerar el diumenge passat. Va ser molt mal moment. Avui perds, dona molta ràbia perquè perds, perquè no puntues, portes de 12 punts un, i home, clar que dol, però bueno, si és aquesta la dinàmica i si logrem que no ens fiquem nerviosos i que intentem enllaçar i jugar per bandes, jo ja dic que la paraula avui del titular és paciència, no? Perquè jo crec que l'hem de tenir, els nanos ho mereixen.
Potser ara un tema més de coco, més de mentalitat, Jordi?
Sí, perquè avui, mira, una altra cosa que potser no hem patit com les dues anteriors setmanes és que la segona part el baixón físic que potser es notava no s'ha notat. A mi avui l'equip, la segona part, ha intentat, no ho ha aconseguit, però ha seguit intentant i fins al final. És el moment de treballar el coco, però jo ja saps com sóc, a mi m'agrada més parlar que entrenar. Vull dir que m'encanta parlar amb els jugadors i ells parlen amb mi, és un equip que et mostra les seves preocupacions i entre tots, com a vestidor que som, intentem tirar endavant.
Bueno, deixa't acabar a Moja, és un equip que ara està pitjor que vosaltres, teòricament,
sí, però
això no és sinònim de que aneu allà i sumeu, no? Però tant de bo.
Ahorita també estava pitjor el Cubelles i mira, sí. No ha perdut ni un. No? Vull dir que des que ens va guanyar, ha guanyat i ens ha agafat ens ha agafat, no? Vull dir...
Perdona, jo preguntava si és un mal moment. Si ho és, els mals moments s'arreglen amb una victòria, no?
Sí, però quan entres amb aquella dinàmica de derrotes i que tot et surt malament, perquè tot s'ajunta, lesions, gripassos, perquè avui el Sergio Moreno no estava en grip tota la setmana, tot s'ajunta, no? Quan tens un plan, pues, a vegades se't torça. Però per això estem els entrenadors, no per fer bonic i perquè et treguin vermelles, sinó per treballar dimarts, dijous, divendres, perquè ja et dic, jo sempre us ho he dit això, i bueno, dimecres si vaig a parlar amb vosaltres una miqueta més, ho podem debatir, però quan estem dimarts, dijous i divendres, llavors podíem explicar per què els entrenadors prenen segons quines decisions, no? I això és el que intentem plasmar al camp. A vegades em preguntarà, hòstia, per què jugo aquest, per aquest altre? Perquè l'entreno s'ha sortit i perquè s'ha guanyat, no? I a la línia de seguir, avui, per exemple, ja han recuperat una mica, un minut més al Gorka, que jo crec molt amb el Gorka. Després l'Òscar, que és molt dinàmic, però bueno, a poc a poc, i les victòries arribaran, pito. Jo hi crec molt, amb aquests nanos. I crec ara, i creia abans, i creia quan perdem, quan guanyem, i morirem ells. I la Junta ens ha donat totalment tota la tranquil·litat per treballar amb molta calma i molta paciència, que això el tirarà endavant segur.
A l'última, urgències zero, vaja, això ho sabem tots.
L'única urgència és que marquem algun golet més, perquè ens costa molt crear ocasions i tal, però bueno, jo crec que quan tinguem Sergito, tinguem condicions, quan tinguem una altra banda una miqueta més ràpida també, estem trobant una miqueta com posar cada jugador, que també costa, i com vols fer rotacions fins que no trobes el fil i aquí has de posar...
Hi ha, perdona, com dues adaptacions, no? La vostra pròpia, la teva com a entrenador vers l'equip i a l'inrevés i a la categoria, clar, són dues adaptacions en una.
Sí, home, clar, no ens pensem que això és... A mi l'any passat vam jugar molts partits malament i vam guanyar.
Sí.
Avui, pues, si jugues malament, no guanyes, ni en broma. El que has de trobar és aquell balanç. Hòstia, aquest em pot anar bé aquí. I, hòstia, el Jaume Jordi avui li té un cobrir més a banda i al principi anava molt malament, però després ja s'ha entonat. El Vinyol ha fet bons minuts. L'over, quan ha sortit, ha sigut un altre over. El Sergito ja ha desequilibrat. La setmana passada sabeu que no va marxar ningú. El mig del camp amb el Carrasco i l'Hector ha estat molt, molt bé i el Víctor ha estat... Bueno, els centrals han estat sensacionals. I destaco per sobre tot el Víctor, que per mi està fent una feina descomunal, no? I com a jugador i com a capità, que està donant una imatge sensacional.
Ja ho han escoltat, a preocupació la justa, eh? Evidentment que els darrers resultats indiquen que l'equip no està bé, és una obvietat, i que cal una reacció, no? Els mals moments, com li dèiem amb el Jordi, acostumen a passar, doncs, amb intentant revertir la situació, Toni, i el Moja, que, clar, el Moja es troba en una situació hores d'ara pitjor que la dels Sitges, perquè és penúltima amb 5 punts, però bé, podria ser, per què no, un bon moment per reivindicar-se.
Home, clar, alguna vegada té que arribar la victòria, no? De fet, el Sitges ja porta moltes derrotes consecutives, són tres més a l'empat.
Dues consecutives.
Dues consecutives, sí, sí. Més a l'empat, correcte. Anava jo una miqueta errat.
Perds a Cubelles, empates aquí a casa amb el Vegas, encaixes el 4-0 amb el Joventut 25 de setembre i la de l'altre dia amb el Sant de Fons.
Des de Cubelles són tres derrotes. Sí,
sí. 1 de 12.
Sí, correcte. I clar, se té que retrobar amb la victòria, no? És un... Torno a repetir, és mal escenari, no? Perquè el Moja també s'està jugant moltíssim i doncs sortirà per tot. El que passa que són dos equips necessitats, jo diria molt més necessitat el Moja que no el Sitges, per la quantitat de punts, un li porta 6 punts a l'altre, i doncs el Sitges ho té que aprofitar. Jugant a la contra és un molt bon equip, el Sitges té qualitat per a fer-lo, i home, seria molt bo, perquè seria una victòria balsàmica, sí, de cara a la moral de los jugadors
com
del
Sitges. Com a
mínim,
per trencar amb aquesta dinàmica de mals resultats en aquestes últimes jornades. 4:38. Deixem la segona, anem cap a la tercera catalana, que està també doncs prou interessant, amb un, de moment, líder indiscutible, les Roquetes. Les Roquetes, que en 3 jornades ha fet 15 gols. En fi, va de 5 en 5, el conjunt de Sergio Izquierdo. Els marcadors que ens deixa aquesta novena jornada en el grup 12 de la tercera. Com dèiem, Sant Pere Molanta 4, Sant Sadurní Atlètic 1, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Sobrense 3, Base Espirall 3, Penya Jove 0, Base Vilanova 2, Riu de Villes 0, Fundació Atlètic Vilafranca 1, Òdena 1, les Roquetes 5, Quintinenc 1, Capellades 1, Montserrat Igualada 5, la Granada 2, Ribes 2 i Carme 1, Olivella 0. Les Roquetes, com dèiem, lidera la classificació, 23 punts, a només 2, i en segon lloc el Sant Pere Molanta, i el Sobrense, que es col·loca tercer amb 20 punts. Per tant, el Subo, que no perd l'estela d'aquestes primeres posicions. També suma 20 punts l'Òdena, 17 l'Olivella, 16 per Ribes, 12 per Base Vilanova, la Granada i Montserrat Igualada, 11 punts per Carme i Fundació Atlètic Vilafranca, 10 punts per Riu de Villes i Sant Cugat Sesgarrigues, i a la part baixa hi trobem el Base Espirall amb 8, 7 per Capellades, Penya Jove, atenció a la Penya Jove, que es col·loca tercer per la cua amb 6 punts, 4 per Sant Sadurní Atlètic i el QE, el Quintinenc, que només un punt. Doncs, com els dèiem, les Roquetes, que va de 5 en 5, el Sant Pere Molanta, que tampoc afluixa, i el Subo tampoc.
No.
I això és important, Toni.
Molt important.
Molt important.
Molt
victòria
important.
Molt treballada. L'altre dia a Sant Cugat Sesgarrigues,
sí, bueno,
amb un nom propi, el de...
Caparrós.
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 No digui gol, digui capa.
Sí, sí.
O capagol.
Sí, sí, o capagol, no. Sí, sí, Caparrós fue el nom propi de cara a Barraca, de cara a porteria, perquè va marcar los tres
Home,
gols.
Home, no és massa habitual que un central t'anoti tres gols, tot i que no és el primer cop que ho aconsegueix, segons
no,
et comentava tu.
L'ha aconseguit 2 vegades, L'ha aconseguit també amb el Base Vilanova, em sembla que lo va aconseguir, i doncs l'ha aconseguit ara amb el Suburense, no? Caparrós té això, està sempre on té que estar, i sobretot és un jugador molt hàbil de cara a corners, perquè de cap va molt bé, no?
Sí, sí.
I va aprofitar les seves opcions i de fet va marcar els 3 gols, i a més són 3 gols molt importants perquè li dona 3 punts importantíssims al Suburense, no? En un partit, doncs, que bé, que Caparrós va fer...
Com ja preveiem, Toni, el Sant Cugat, un equip molt físic, un equip que està molt a sobre, que t'obliga molt.
I aquí no saps quin va marcar els 2 gols de Sant Cugat.
Ui tant, Òscar Salcedo.
Òscar Salcedo, Òscar Salcedo.
Sí, sí.
Si va tenir un nom propi al Sobrense, que va ser Caparrós, també va tenir un nom propi al Sant Cugat, que va ser l'Òscar Salcedo.
Però aquest és un golejador consumat,
Sí, aquest sí, i a més aquest és delanter.
Sí, sí.
I també va tenir un nom propi el Sobrense. Jo penso que va ser el millor partit, és que em va agradar moltíssim, crec que va ser molt important per al seu equip, va ser Cano. En Cano va fer un gran partit, va estar a l'alçada del que espera tothom d'aquest jugador, i penso que pot ser un jugador molt important. Dic que el Sobrense s'adelantava molt aviat al minut 8 en una jugada que va venir de corna, de fora, un 1-1 tret molt bé doncs per el sempre defensor del Sobrense, ara no surt el nom, però bueno...
Alberto?
Estava mirant el d'això, Bueno, t'ho diré ara, eh? Uh-huh. Un au tret des de rematat pilota que queda solta i cap a Ros marca el 0-1. Òscar al 0-12 en una... també aprofitant una pilota solta marcava l'empat a 1 i el 44, un gol molt important també en una pilota en la que es troba capa, remata i marca l'1-2. D'aquesta manera va acabar la primera part i la segona, doncs de poder marcar el Sobrense el que
hauria estat 1-3,
sigut el 1-3, arriba el gol d'ells, Òscar Sasseu, en una gran jugada que va sortir des de la defensa del Sant Cugat, marcava l'Òscar en una combinació magnífica, el 2-2, i al minut 65 Capa marcava el 2-3.
En fi, una victòria treballada, però justa, que situa el Sobrense, com dèiem, en aquesta part alta de la classificació, no perdent l'estela del liderat.
L'1 va treure Minga. Francesc Minga.
Francesc Minga, d'acord.
Francesc Minga, no me sortia.
No sortia de
després de tant parlant de Minga, no sortia.
Els lapsos, en fi.
Un dels jugadors que també jo penso que va fer un molt bon partit, com ho destaca també el cas d'en Cano.
Uh-huh. El Sant Pere Molanta, que és segon, no oblidem, és el proper rival que té el Sobrense.
I a més, el Sant Pere Molanta, jo vaig tenir al meu costat el Fernando León.
Que el van expulsar.
O van expulsar, no? Doncs el vaig tenir...
És a dir, teòricament no podrà estar a la banqueta d'aigua dolça aquest proper diumenge.
No, però me va agradar molt els apunts de Fernando León, eh? Agafa tots els detalls, en mitja part, perquè després va anar a veure la Fundació Atlètic Vilafranca, que jugava amb l'Òdena,
sí.
Quan va acabar la primera part del Sobrense, doncs en mitja part...
Ja en va tenir prou.
La quantitat de punts que va agafar, perquè anava a veure el Sobrense, no?
Sí, sí,
de
clar.
Fet, era un Sobrense que li va agradar molt la primera part, i un Sobrense que el comentari ahir a la Roqueta era això, no? Que és un equip molt rocós, un equip que costa molt de guanyar i que doncs, és un gran candidat a estar dalt.
I una dada que m'apuntava el Toni, prou interessant. De l'11 titular que va sortir l'altre dia a Sant Cugat,
9
sí, sí.
Són noves incorporacions d'aquest any i 2 són jugadors de l'any passat.
De l'any passat. En fi, és una dada, si més no, per tenir en compte. Escoltem el Josu, el míster del Sobrense. Com valorava aquesta treballada victòria de l'equip?
Sí, home, la veritat és que ha sigut un partit complicat perquè, bueno, ja sabíem que aquesta gent a casa seva és un partit molt difícil perquè, bueno, primer pel camp, que és de medides, bueno, petites, semblant al nostre, però jo crec que inclús més petit. Després perquè, bueno, és un equip que mossega l'ambient i perquè és complicat entrar en un partit en el qual cada jugada en contra que tu tens la pilota et xiulen falta i el contrari es queda impune fins als últims minuts. Això és molt complicat per l'equip de donar-li la volta, jugada rere jugada, no et deixen entrar en joc en cap moment. Però bueno, tot i així hem sabut patir, hem sabut guanyar en aquests camps i bueno, en aquests camps són els que de vegades se te'n van els objectius.
De tota manera, aquest és un equip que jo trobo que quedarà ben classificat perquè és ordenat aquí, sobretot aquí, jo a Can Contrari ja és una altra història, però aquí costarà molt de sumar els tres punts aquí, pel que jo he vist, eh?
Sí, aviam, jo crec, ja et dic, és un equipet que té els seus bons jugadors, que a part juga molt amb l'agressivitat, en el bon sentit de la paraula, no parlo de res dolent, en l'agressivitat d'anar sempre al límit i de posar un nivell molt alt de nivell físic al partit. Aquí si no entres i no tens un equip que ho respongui això, pots tenir problemes com així ha sigut. Hem tingut problemes en determinats moments i bueno, de totes maneres crec que he comptat que la mitja part hem fet nosaltres 13 xuts a gol i ells havien fet un. La segona part han fet un i nosaltres hem fet al voltant de 15.
Sí, sí.
Clar, si no guanyem aquest partit és injust, però bueno, al final hem aconseguit els 3 punts i és el que val i punt.
Sí, el que passa és que aquests partits són d'aquells gossos que tu estàs controlant sempre i en l'últim instant te marquen a l'empat, que és potser el que es temia ara al final, no per res, no per el que han fet ells ja al final, sinó per allò, una pilota, ells han tingut dos, l'han clavat. No és això, no?
Sí, bueno, ja et dic, han tingut el primer gol que ha sigut una errada nostra en defensa, el segon gol ha sigut un contraatac que de fer l'1-3 ens fan el 2-2, passant al contrari, passant entre 3 o 4 jugadors del Sogorense. Això no pot ser, això no pot ser, òbviament havíem de tallar la jugada abans, però bueno, ja et dic, nosaltres hem fet el nostre partit, de controlar el partit, d'intentar apretar dalt, de no deixar espais, però bueno, han trobat dues jugades, les han fet, i nosaltres hem fet tres avui. Crec que hem tingut ocasions per fer més, però bueno, hi ha dies que entren, hi ha dies que no entren. No és normal que gent com el Limón, dos o tres jugades que ha tingut davant del porter, no l'entri cap. No és normal que el Didi no tingui cap ocasió de gol en tot un partit. No és normal, pot ser, però no és normal. I bueno, però bueno, que satisfet del treball dels jugadors.
Un partit més sencer per mi del Cano, eh?
Sí, òbviament, el Cano venia d'estar lesionat. La setmana passada ja va poder tornar a jugar, va jugar mitja part, avui ha fet el partit complet, sense molèsties ni res, i òbviament es nota que no és un jugador que, a part de la qualitat tècnica i tàctica que té, té un saber estar en determinats moments que clar, et dona aquella pausa quan te l'ha de donar, et dona aquella agressivitat quan te l'ha de donar, i sobretot et dona aquella empenta a l'equip quan te l'ha de donar. Òbviament per això ha jugat on ha jugat, no per altres històries.
Quan mira l'alineació, mira les defenses, mira el mig del camp, el Sogorense és un equip fet, la defensa, si falla algú com a l'altra setmana, és el Capa, perquè estava lesionat. Al mig del camp l'Edgar ha entrat en un moment, jo diria, fa una feina impressionant. Si pot canviar alguna coseta és endavant, perquè tot el que és entre el mig i defensa ve que és molt compacte, no?
Sí, no, aviam, òbviament és així, però tothom tindrà el seu moment. Avui l'Andreu ha descansat perquè portava una pila de minuts, i jo hem pensat que la millor opció era el Joey per entrar per banda, i això ha sigut la primera part. Ha entrat 4 o 5 cops molt bé. El Cap va descansar la setmana passada, avui quan hem pogut, doncs l'Alberto també ha tingut que descansar perquè ja va una miqueta amb limitacions físiques, i bueno, i després al mig del camp tenim 4 o 5 jugadors per tres jocs, i afortunadament doncs, puc dir-te que a partir de dimarts tornarà un jugador que feia temps que no podien comptar amb ell, que és el Marc Chan, que tornarà a l'equip, i és una altra molt bona notícia, a part del Laguna i del Brunat, que en principi aquesta setmana s'han de a poc a poc incorporant.
Clar, el Marc tenia problemes laborals, no? Ell no podia venir a entrenar per motius laborals. Ara tot això ja ha resolt i pot entrenar, no?
Sí, per això, que dimarts ja comença a venir a entrenar el que pot, perquè hi ha dies que no podrà, però bueno, és una altra opció molt bona, perquè clar, el Marc Sardà i el Huete s'estan menjant tots els minuts ells allà al mig del camp, i mira, avui hem tingut que portar un mig centre del B per si de cas algun dels dos es feia mal, perquè és un joc de molta despesa física, d'arribar dalt, de baixar baix, de saltar, de lluitar, i arriba un moment que el cos necessita un descans. Avui no teníem el Toni Ruzafa i havíem de tenir un altre. Pues bueno, ha tingut la seva oportunitat el xaval del Pablo, el xaval del B, que per això està el B, i també molt content per això.
Sí. Ja l'última, aquest és el Sogorense que tu vols, no?
Sí, aviam, també et dic una cosa, jo crec que no ha sigut el millor partit que he fet, perquè penso que en defensa, sobretot el segon gol, hem sigut massa tous. Hem de tallar la jugada, l'Edgar l'ha de tallar al mig del camp, però bueno, en definitiva, el Sogorense aquest partit l'any passat el perdia i avui l'ha guanyat. Bueno, és la diferència, aquest partit l'any passat aquí no el guanyem de cap manera, i avui l'hem guanyat. Hem sabut patir, hem tingut 6-7 ocasions molt clares, hem fet 3, i al final és el que compta, que la lliga és molt llarga, tindràs dies de millor, tindràs dies de pitjor. Bueno, avui no hem fet el millor partit de la temporada, però l'hem tret endavant, que això és al final el que compta.
Doncs és cert, probablement el Sogorense no va fer el millor partit de la temporada, però Toni, són 3 punts igualment importants, com dèiem, per no perdre una miqueta aquesta estela dels equips que estan marcant una miqueta la classificació, les Roquetes Molanta.
Mm-hmm. Jo penso que va fer
molt interessant el partit de diumenge, Toni.
Molt interessant, perquè aquí es veurà dos candidats per mi, perquè per mi són dos candidats amb les Roquetes a pujar aquest any. I veurem les opcions. De moment, amb les Roquetes, el Sobrense va aconseguir un empat. Ara veurem què pot aconseguir amb el Sant Pere Molanta, un equip que ja sap el que és perdre, perquè de fet ha perdut dos partits.
També molt bon resultat el del Sobrense B, que a poc, doncs, i a la Chita callando, com diuen, va fent, tres victòries consecutives. L'altre dia 0-4 al camp del Bas Espirall. El conjunt de Manolo Cantos, que deixa la cua de la classificació i es col·loca de Z a la taula amb 9 punts. Proper partit, complicat, eh? Ve el Newells, de Vilanova.
Sí,
però bé,
sí.
Ens alegrem també per el Manolo i per els jugadors, perquè s'ha aconseguit, doncs, reaccionar.
Sí, de fet és un equip en construcció, no? Que s'està construint, i penso que està fent molt bona feina, i de fet ja porta tres victòries consecutives.
Sí,
amb el Newell és un rival molt complicat, però bé, jo penso que aquest Sobrense està passant ara ja el bon moment, i crec que pot aconseguir que quelcom de positiu amb el Newell.
4 i gairebé 53 minuts de la tarda, encarem ja la recta final del temps de descompte. Parlem de bàsquet, victòria important la que va aconseguir ahir a la tarda el bàsquet Sitges en el seu difícil desplaçament a la pista del Club Bàsquet Ripollet, un equip que fins aleshores compartia el liderat del grup amb el Cerdanyola. Partit guanyat, sobretot, des de la defensa. Un magnífic balanç defensiu va permetre al conjunt de Fermín Sánchez endur-se aquesta victòria per 58-70. Repassem números del maig: 13-24 primer període, 10-13 al segon, és a dir, marxes al descans amb un 23-37, empat a 14 al tercer període i 21-19, tímida reacció del conjunt del Ripollet per acabar amb aquest 58-70. Victòria important ja no només per la transcendència de la victòria, perquè vas a una pista difícil i perquè visites a un teòric candidat a l'ascens, sinó perquè l'equip venia de perdre els seus dos últims partits. A nivell anotador, doncs, destaquem una setmana més els punts de Xavi Sabater i de Mauro Pérez. Xavi Sabater, màxim encistellador, 20 punts, Mauro Pérez, segon, amb 19. Per tant, important victòria la del Club Bàsquet Sitges, que el fa escalar unes quantes posicions a la classificació. Se situa hores d'ara setè, amb 4 victòries i 4 derrotes. Proper partit, el que jugaran aquest proper dissabte aquí al pavelló de Pinsbens a partir de les 6 de la tarda amb el Reus Deportiu. Un Reus Deportiu que vindrà com a cué amb un balanç d'una única victòria i 6 derrotes. Altres resultats que ens deixa el món del bàsquet, doncs, per exemple, la victòria, una més i cinquena ja consecutiva, del Sènior B, que es va imposar al Sant Josep Obrer per 72-77. El conjunt del Sènior B, liderat per Edu Piñero, continua manant a la classificació després, com dèiem, d'aquesta cinquena victòria consecutiva. I assenyalar ja per acabar que el Sènior femení tenia jornada de descans. El proper partit, les noies d'Òscar Quesada jugaran a la pista del Xamba Vilafranca. I en hoquei patins s'ha disputat la setena jornada amb la segona catalana en el seu grup quart i, com no, destaquem l'empat a 4, Toni, que va aconseguir els Sitges a la pista del Valls, teòricament un altre dels rivals per pujar.
Sí. De fet, jo ja he vist tres rivals, perquè si un era el Ripollet...
I dissabte en veurem un altre.
El Valls és el segon i l'altre, per mi, és el Molín de Rei. Uh-huh, uh-huh. Una vegada vistos tots aquests tres rivals, doncs veurem les opcions que té els Sitges. Amb el Ripollet va perdre aquí. Amb el Valls ha aconseguit un empat molt important perquè és a la pista del Vall. Veurem el que és capaç de fer amb el Molín A, no? Molín de Rei A, no? Home, un Sitges que
ara... És un punt. Vens de perdre amb el Ripollet, amb sí. El cop moral que això suposa, perquè era la primera derrota que encaixava el club de Sitges, i bé, ets capaç com a mínim de puntuar en una pista difícil, eh?
Molt difícil, perquè de fet el Valls doncs també és de los equips que encara no saben el que és perdre, eh? Uh-huh. N'hi ha tres equips que no han perdut: Ripollet, Valls i Molín de Rei. Aquests equips no han perdut cap partit, i clar, tu vens de perdre, tens que anar a la pista molt complicada, treus un bon resultat, veus que el Ripollet està a 5 punts, que no pots ampliar aquesta avantatge negativa de cara a tu, i tens que sortir a guanyar el Molín de Rei aquí,
sí, sí.
Consigui, no? Perquè una victòria, això doncs, li donarà moltes ales a aquest equip.
Els resultats que ens deixa aquesta setena jornada són el Ripollet 8, Premià 1, el Valls 4, Club Patí Sitges 4, el Molins de Rei B, que va perdre la seva pista per 4-10 amb el Cambrils, el Molins de Rei A, que va guanyar 6-4 amb el Santa Perpètua, i també per 6-4 va guanyar el Mataró amb el Barberà. Com queda la classificació? Doncs el Ripollet mana 18 punts, 16 per Molins de Rei A, el Valls, que és tercer, amb 14, i 13, Toni, el Club Patí Sitges, amb la possibilitat de poder intentar doncs, una aproximació si ets capaç de guanyar el Molins de Rei aquest dissabte aquí a Pinsbens.
Sí, sí, tens que sortir a guanyar-lo perquè te trobes amb el Valls, que juga al camp de, a la pista del Premià, que segur que guanyarà perquè el Premià encara no sap el que suma, i doncs, clar, tu tens que sortir a guanyar ja no per aconseguir el segon lloc, sinó per estar allà dalt i com a mínim assegurar-te el tercer lloc.
Ara que veig la classificació, Toni, hi ha dues lligues aquí, eh? Hi ha sí. Una que és la que va del Ripollet fins al Mataró.
Sí.
Diguem-ho així.
Aquí s'acaba, sí.
I sí, aquí és una lliga, i la del Barberà fins al Premià, que és el QE, és una altra.
És una altra.
És a dir, la lliga s'ha partit en dos.
Sí.
S'ha partit en dos, clarament.
Sí, sí. I els que te poden donar un absurd és Mataró, Barberà, Cambrils, aquí ja vam veure el que era, no? Vull dir que pots ser aquests
Cambrils, Santa monjos... Perpètua, Sicorovera, Molins Bay...
Correcte, sí, aquests sí. Encara... Santa Perpètua encara pot estar
encara
més
pot oferir amunt, alguna coseta, sí, però poca
però
cosa,
Però el de més res, no? I jo penso que és cosa del Ripollet, Molins de Rei, el Valls, el Sitges, Monjos... I aquí para de comptar.
Sí, perquè el Mataró està amb 7 punts.
Serà jutge. Serà jutge.
Sí, el Mataró pot ser un d'aquells equips, com molt bé dius, Toni, que pugui anar xupant punts.
Exacte.
Dels...
d'aquests que estan a dalt, no?
Uh-huh.
Serà jutge.
Bé, en qualsevol cas, un destacat empat a 4, el que va aconseguir, com dèiem, el Club Patí Sitges aquest passat dissabte a la pista del Valls. Proper partit, on repetim de nou, ve el Molins de Rei, segon classificat, amb 16 punts. Ho deixem aquí, arribem pràcticament al punt de les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a tots vostès, moltíssimes gràcies també per la seva atenció. Acabem aquí, dimecres, la tertúlia, el Pilotes Fora, que conversarà. Tindrem més minuts per repassar l'actual moment de la Unió Esportiva Sitges en companyia del míster, d'en Jordi Serra. Bona tarda. Are we getting fun?